Ràdio La. Ràdio La. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Avui estem de nou amb temperatures a la franja positiva, cel completament serè aquest matí de divendres, després que haguem superat els 25 graus de temperatura a la ciutat d'Olot aquest dijous, ja ens ho deia en Dani Ramírez, que tindríem valors de primavera anticipada. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Com ens despertem avui?
Doncs ens despertem com la tònica de tota la setmana, Joel, no sé si ho has notat, que al matí comences amb la jaqueta i a partir de que surt el sol... Ja pot anar mania curta, perquè, com deies, la temperatura màxima d'aquest dijous ha superat els 20 graus al prelitoral i a bona part de la Catalunya central, i, de fet, ha assolit els 25 graus a la Garrotxa, amb 25,2 graus a Olot i amb 25,3 a la Vall d'en Bas. Pel que fa avui les temperatures, tenim un grau negatiu a Vall de Núria i ja positius, 2 a Vall d'en Bas, Mieres, Ribes de Freser i Vic, 3 graus a Olot i a Ripoll, 5 a Camprodon, Molló, Des i Girona, 6 graus a Sant Feliu de Pallerols, Castellfollit de la Roca i Anglès, 7 graus a Santa Pau, 9 a Banyoles, 10 graus a Figueres i 11 a Roses.
Doncs bé, anem a comprovar com serà aquest divendres, si continuarem encara amb aquesta primavera anticipada o no. Dani Ramírez, com ho tenim?
Tampoc canvia el temps divendres. Sembla que la temperatura doncs es mantindrà molt alta, novament propera a rècord. Però el cap de setmana la temperatura baixarà una mitjana de 5 graus, farà temperatura alta, una mica de calor, però ja no parlaríem de rècord. Sempre amb anticicló, amb bonança, boires matineres i fins i tot diumenge algun banc de boira prop del mar.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Obrir els patis fora de l'horari escolar. Aquesta és la proposta que ha fet la CUP al ple de l'Ajuntament d'Olot per oferir nous espais d'oci i lleure segurs. Des de l'equip de govern veuen amb bons ulls la proposta i asseguren que ja hi tenen un tècnic treballant. I escoltem el regidor d'Educació, Josep Quintana.
I que ja els tècnics estan treballant, primer hem començat amb una cosa que vostè ha esmentat, que és veure quins models hi ha actualment a diferents llocs. Ara no sé quines ciutats estan mirant, però hi ha una persona que està en aquesta primera prospecció i també veure quins diferents models hi ha per aplicar. Ho votarem a favor, ho treballarem i mirarem que això a final d'any puguem ja presentar quines aules, però on podem començar, i ja ho estem també, dins de tots, doncs, també treballar-ho.
Gran èxit de participació a la jornada de la Copa Cangur, que s'ha celebrat a Olot per primera vegada. 20 equips de 5 centres educatius han posat a prova la seva destresa matemàtica. Els equips guanyadors seran seleccionats per participar a la final catalana que celebrarà el maig a la Garriga. Escoltem l'Anna Ventolà, és una de les impulsores de la iniciativa.
Hi ha tot el tema de la competència aquesta transversal, que és la personal i social, no? Perquè treballen en equip, han de fer aquestes estratègies i s'han de cohesionar molt, no? Perquè el resultat no depèn només de les habilitats matemàtiques, que sí, molt també, però depèn sobretot d'això, de la cohesió de l'equip i de com es treballa.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles col·labora amb Trànsit i els Mossos per controlar les entrades i sortides al municipi.
L'alcalde Marc Puig es queixa de les velocitats amb què entraven alguns vehicles al poble. Avisa, però, que la instal·lació d'uns radars pedagògics al mes de juny els ha ajudat a controlar la situació.
És un problema i un perill la velocitat que circula amb la majoria dels vehicles. Per sort, amb aquests dos radars i també amb una campanya que estan fent els agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra, fa que cada vegada la velocitat dels vehicles sigui la que toca, perquè hem arribat a detectar vehicles que circulen al voltant dels 100 i 140 km per hora. Això és un perill, primer, perquè tenim l'escola i segon, perquè tenim habitatges a tocar i entrades i sortides dels garatges. No?
Atenció, perquè el Servei Català de Trànsit i la DGT han acordat en una reunió mantinguda aquest dimecres recuperar com a seus els exàmens teòrics de conduir als centres desplaçats que havien quedat tancats a Ripoll i a Olot, entre altres municipis. En base a aquest acord, el Servei Català de Trànsit facilitarà el material informàtic i la DGT el programari de l'examen. Us ho explicarem a l'informatiu que ara mateix ja comença. El dia en què també parlarem de salut, us ho avançàvem ahir, l'Hospital d'Olot fa la primera donació de teixit gestionada i coordinada des del mateix centre.
Fins ara s'havia de traslladar el cos a altres centres, com el Trueta de Girona o el Santa Caterina de Sal. Des de 2018 ja feia l'extracció i donació de còrnies. A partir d'ara podrà fer-ho dels altres teixits. Es tracta d'una donació pionera al centre hospitalari de casa nostra.
La coordinadora de la comissió és l'Anna Grabulosa.
Nosaltres el que ens interessa és que bueno, tothom dir que tothom és donant per llei, però que sempre es necessita doncs, una autorització o un consentiment familiar. Llavors nosaltres el que volem dir és que això es parli, que la gent que vulgui ser donant doncs, que ho transmeti a les seves famílies, de manera que quan arribi aquest moment doncs, no recaigui el pes sobre la família, sinó que ja se n'hagi parlat i se sàpiga doncs, la voluntat de la persona.
12 projectes opten al Premi de l'Emprenedoria i la Creativitat. Els premis es lliuraran dilluns vinent a la Cambra de Comerç de Girona.
Els guardons estan organitzats per l'entitat AGOE i enguany superen els números de participació respecte a edicions anteriors.
Un dels seus membres és en Josep Lluís Navarro.
Són uns premis que aquest any estan dotats amb 2.000 euros de premi econòmic, al marge d'un premi de recolzament i de suport tècnic durant un any a les dues, el premi principal i a l'accèssit, si és que hi és, no?
La sequera també serà la protagonista d'una xerrada a la 17a edició de la Fira del Farro de la Vall de Bianya,
que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 de febrer amb un recull d'activitats per a tots els públics. El cartell a càrrec de Quim Nomena representa el procés del Farro en un laberint.
El comissari de la Fira del Farro és en David Darnés.
I aquest any incorporem, a través d'una nova associació que s'ha creat aquí al municipi, que és l'associació de famílies, que s'afegeixen a la Fira i doncs, ens porten dues activitats més pensades pels més petits, que una seria a l'espai d'exhibicions i feines al camp, doncs en el mateix costat hi haurà un petit taller d'activitats on podran jugar amb el blat de moro i fer diferents creacions i construccions, i després doncs, en el centre cívic que faran un taller de cuina.
Aquest dissabte s'estrena al Cine Olot Canigó 1883, la pel·lícula del director Albert Naudín, que explica la vida del poeta Jacint Verdaguer.
Concretament entra de fons en les rutes que l'autor va fer per tot el Pirineu català per tal de plasmar-lo a la seva obra.
I és un pioner, és una persona que decideix fer això, recórrer el Pirineu per poder-ho descriure i incloure a la seva obra. Això em va semblar impressionant, no?, que per poder fer una obra tan important, primer t'has de patejar literalment les muntanyes del teu país.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot comença la segona volta al camp del Peralada.
Els olodins arrenquen el segon tram de Lliga co-líders amb l'Hospitalet. L'equip busca la tercera victòria consecutiva i la segona fora de casa després de saltar el camp de la muntanya és a l'últim sospir. Perone i Forés són baixa, mentre que ja la Iufa no són dubte. Dorera continua demanant almenys un nou jugador per reforçar l'atac.
Un excel·lent, no? Jo crec que estem a nivell de nou i fer-ho millor amb el que tenim és difícil i hem competit molt bé tots els partits, inclús el dia que vam perdre crec que va ser un dels millors partits que hem fet i que més mereixen guanyar, o sigui que realment no hem dit, ostres, un partit que l'equip hagi fet el ridícul, un dia s'hagin tocat la cara fort, encara no ha arribat, arribarà segurament, perquè això, aquesta lliga et pot passar factura a qualsevol història.
Les 24 hores a muntanya del Centre Excursionista Olot compleixen aquest cap de setmana 40 anys d'història.
Unes 200 persones caminaran durant tot un dia en un circuit que arrencarà des de Sant Esteve de Llémena i acabarà a Olot. Des del CEO destaquen enguany el respecte cap al medi ambient i la gran presència de voluntaris per fer possible la marxa.
L'Enric Soler, un dels membres de l'organització, diu que l'itinerari serà especialment atractiu.
Llavors es van usar tot el pla de Banyoles, llavors tornem a baixar a Llémena, fem una volta per el que és doncs, tota la vall del Llémena i ens hi doncs, enfilem cap a Finestres. No arribem ben bé a les Finestres perquè com que si passarà de fosc doncs ens estimem més que no es pugi a dalt. I anirem fent tota la carena fins a arribar a Volcà Recoll i acabar al pavelló municipal d'Olot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Ara són les 7 del matí amb 9 minuts i mig. És el moment del trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
És el moment de connectar amb la policia municipal. Endavant, bon dia.
Bon dia. Avui de carrers tallats a Olot hi ha la plaça Rector Ferrer, de les 2 a les 6 de la tarda, el carrer Pou de Glaç, que es talla el carril de circulació sentit Doctor Danés, el tram entre Pere Lloses i Doctor Danés, tot i així es desvien els vehicles direcció al carrer Pare Roca. També estarà tallat el carrer Aigua tot el dia. De reserves d'estacionament n'hi ha a la càrrega i descàrrega del carrer Hospici, aquell matí, al Bernat Vilà, número 7, fins a les 6, a la carretera Sant Joan les Abadeses, número 5, tot el matí, i llavors recordar i tenir que tinguin en compte que l'avinguda Pere Badosa, per totes les obres que s'hi fan, s'ha canviat el sentit de circulació i s'han deixat estacionaments per motos, 3 per mobilitat reduïda i 5 de lliures. Demanem, sisplau, que ho respectin. I això seria tot des de la Policia Municipal. Bon cap de setmana, ens trobem dilluns.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Grup Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera. Vols fer el manteniment de l'hort, el bosc o el jardí amb el mínim esforç? Vine a Taller Sacrest i descobreix l'exposició de tallagespes, bufadors, robots, tota la maquinària i tots els complements que necessites. Aquesta tardor descobreix totes les ofertes Husqvarna, com l'operació Canvi. Per la compra d'una màquina Husqvarna, si ens portes la vella, et farem fins a 400 euros de descompte. Estalvia fins a 130 euros amb les eines de bateria Husqvarna. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sacrest, centre oficial Husqvarna Olot, a la Ronda Fluvià 7.
El 1968 es crea l'escola Joan 23, el futur nucli del que avui és Integra. Integra neix per donar suport a les persones. Durant tots aquests anys, Integra ha donat suport a través de l'atenció personalitzada, la prevenció, l'educació, el lleure, el treball, l'habitatge i el recolzament a les famílies de persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Anualment a la comarca hi ha unes 650 persones amb discapacitat, 260 de les quals estan ateses a Integra.
Integra és inclusió, independència, inimitable, infatigable. Integra és integral. Jo sóc IN. Ser IN. Ser d'Integra. Ajuda'ns. Per més informació, entra a integraolot.cat i busca l'opció que més s'adapti a les teves possibilitats d'ajudar-nos. No deixis escapar les ofertes d'aquesta temporada amb maquinària agrícola i forestal del Taller Reyes. Motoserra estil des de 179 euros, bufador estil des de 99, desbrossadora estil des de 59, hidronetejadores estil des de 99. A què esperes? Aquestes ofertes les trobaràs al Taller Reyes. Botigues estil Onda i Husqvarna per Olot i Girona.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Entrem en matèria, és gairebé un quart de vuit. Obrir els patis fora de l'horari escolar. Aquesta és la proposta de la CUP per oferir nous espais d'oci i lleure que siguin segurs.
Des de l'equip de govern veuen amb bons ulls la proposta i asseguren que ja hi tenen un tècnic treballant-hi.
Pere Huac.
Patis oberts és el nom de la proposta que la CUP ha presentat aquest dijous al plenari de l'Ajuntament d'Olot. Aquesta moció segueix la línia de l'article 31 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, que reconeix el dret a l'esbarjo, al joc i a participar en diferents activitats artístiques i culturals. En aquest sentit, el regidor de la CUP, Dani Dorca, afirma que Olot ja disposa d'espais preparats per oferir aquests serveis als patis de diferents centres escolars. Des de la CUP asseguren que aquests espais constitueixen espais de confort pels infants, ja que hi passen les hores d'esbarjo en horari escolar. Per això, Dorca destaca els dos primers acords de la moció que diuen que cal analitzar els entorns dels centres per determinar en quins punts de la ciutat cal actuar i també cal contactar amb els responsables de cada centre educatiu per impulsar un pla pilot de cara al curs vinent.
Entenem que hi ha molts actors a tenir en compte i entenem que s'haurà de parlar amb AFES, amb associacions de veïns, entitats de lleure i, sobretot, amb direccions de centres escolars públics i concertats. Posem èmfasis també en els centres concertats, ja que podem preveure que un dels patis més importants a tenir en compte en aquest projecte serà el del Cor de Maria, el centre de la ciutat. Un punt estratègic on les instal·lacions del tipus que ens concerneixen són, direm, escasses, per no dir pràcticament inexistents.
Per la seva banda, el regidor d'Educació, Josep Quintana, ha assegurat que ja tenen a un tècnic encarregat d'esbrinar quin seria el millor model que podria adoptar la ciutat en aquest sentit, ja que aquesta proposta forma part del programa de govern de l'actual mandat.
Dic que ja els tècnics estan treballant. Primer hem començat amb una cosa que vostè ha esmentat, que és veure quins models hi ha actualment a diferents llocs. Ara no sé quines ciutats estan mirant, però hi ha una persona que està fent aquesta primera prospecció i també veure quins diferents models hi ha per aplicar. Votarem a favor, ho treballarem i mirarem que això a final d'any puguem ja presentar quin és els per on podem començar, on podem començar, i llavors tenim també temps d'entre tots doncs, també treballar-ho.
Els socialistes també estan a favor del projecte, però rememoren una iniciativa semblant que va tenir lloc l'any 2007 i no va funcionar. En parla el regidor del PSC a l'Ajuntament d'Olot, Jaume Mir.
Tot i així, em sembla interessant la iniciativa, no?, de reforçar, no?, aquesta idea de que tenim uns espais molt ben equipats esportivament, propers als diferents barris de la ciutat i que poden ser de molta utilitat doncs, perquè es puguin obrir i utilitzar, tot i que ja sabem que les escoles d'aquests espais els tenen ocupats pràcticament durant entre setmana doncs, sota el dia, però bé, cap de setmana o els vespres, doncs, jo crec que són espais que es poden utilitzar i que hauríem d'utilitzar, no?, perquè s'han d'aprofitar el màxim possible, no?
El portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubió, assegura que ells també tenien una proposta semblant en el seu programa electoral, però creu que aquesta ha d'estar ben elaborada abans que es posi en marxa.
Ha d'haver una bona coordinació entre la direcció del centre amb el govern de l'Ajuntament, quina edat poden accedir, prohibir l'entrada de qualsevol substàncies, qui obre i tanca els patis, qui s'encarrega de la neteja fora de l'actiu, de qui queda la responsabilitat si passa qualsevol cosa. Aquests són alguns dels aspectes que han de quedar lligats abans d'obrir els patis a les escoles dels barris.
Per la seva banda, des de Vox, l'única formació política en votar en contra, asseguren que és perillós barrejar parcs urbans amb els patis. El seu portaveu és Daniel Plana.
En els parcs hi pot haver, com hi ha actualment, i si convertim els patis dels col·legis en parcs, ens podem trobar amb la mateixa problemàtica de delinqüència, que és perillós barrejar els infants amb possibles violadors, ganivetadors, com a França. El rendiment escolar a què es refereixen es practica a les aules. En els patis es practica d'esport.
Fent referència a les mancances que els diferents grups li han trobat a la moció presentada per la CUP, Dorca assegura que el text contempla la creació d'una sèrie de llocs de treball que hauran de garantir la salubritat dels patis fora de l'horari escolar.
Més coses. Olot ha celebrat per primera vegada una jornada de la Copa Cangur. 20 equips de 5 centres educatius han posat a prova la seva destresa matemàtica.
Els equips guanyadors seran seleccionats per participar a la final catalana que se celebrarà el maig a la Garriga.
Per cert que ahir en parlàvem àmpliament d'aquest programa i parlàvem també del que suposa un concurs d'aquestes característiques en un moment en el qual es parla tant del nivell dels nostres i de les nostres estudiants en matèria matemàtica, incomprensió lectora. La prova, aquest concurs, realment ha tingut especialment èxit entre els centres educatius de la Garrotxa i també de la comarca del Ripollès.
Aquests alumnes, distribuïts en 20 equips, han tingut 60 minuts per resoldre 12 problemes matemàtics. El concurs posa a prova les habilitats dels alumnes, no només en diferents aspectes de les matemàtiques, sinó també hi entren altres aspectes competencials. En aquest sentit, en la Copa Cangur, els alumnes han hagut d'estar atents a un compte enrere, la forma en què es puntuava cada problema i la penalització per cada resposta errònia. Anil Colinac i la Iria Torres han estat dos dels participants.
Hi havia trampes, per exemple, hi havia dos exercicis, el número 9 i el 12, que eren molt difícils i estaven fets expressament perquè ens falléssim i ens restéssim punts. En canvi, nosaltres ens hem adonat que no havíem de fer-los, perquè si no aniríem restant punts i perdríem de ser primers. En canvi, n'hi ha hagut altres, el número 2, que com hem vist que eren molt fàcils i estaven posats allà perquè sigués el comodí. Hem fet els primers a posar el comodí allà i hem guanyat, em sembla que eren 80 punts, ja no res, ens hem classificat els primers.
A part d'aprendre matemàtiques, centrar-nos més en el concurs, també aprenem altres actituds, com per exemple el cooperar amb l'equip o saber-te organitzar amb el temps, a controlar els nervis.
Olot acull per primera vegada una de les fases inicials de la Copa Cangur, fet que des del consistori celebren, ja que posa la ciutat en el mapa i permet als estudiants del territori gaudir d'activitats relacionades amb les matemàtiques fora de les aules. Aniol Sallabona és regidor a l'Ajuntament d'Olot.
Projectes com aquest no serien possibles sense el treball dia a dia intens que es fa des dels centres educatius, i aquest treball l'hem fet, i al mateix temps, no, jornades com aquesta, crec que el que fan o el que poden fer és portar aquest punt de motivació, a vegades, no, doncs, també amb assignatures que tenen aquesta etiqueta tradicionalment, doncs, d'una mica més feixugues per alguns joves, i que demostren, no, amb jornades com aquestes, que veig així, que es pot afrontar de moltes perspectives diferents i que les matemàtiques, a part d'interessants, molt necessàries, poden ser també divertides.
Des de l'Ajuntament destaquen que es programin activitats com la Copa Cangur, en les quals els alumnes tinguin l'oportunitat de gaudir de les matemàtiques de manera diferent. I és per això que Sallabona assegura que volen crear nous espais com aquest.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Ajuntament de les Planes col·labora amb Trànsit i els Mossos per controlar les entrades i sortides al municipi.
L'alcalde Marc Puig es queixa de les velocitats amb què entraven alguns vehicles al poble. Avisa, però, que la instal·lació d'uns radars pedagògics el mes de juny els han ajudat a controlar la situació.
Un radar pedagògic és un dispositiu que mesura la velocitat dels vehicles i informa els conductors de la velocitat a la qual estan conduint. Amb això es pretén conscienciar els conductors sobre els riscos que pot comportar conduir a altes velocitats en vies urbanes. A les Planes d'Hostoles fa temps que treballen en aquest sentit. Al juny van instal·lar dos radars pedagògics, un a cada punt d'accés del municipi. Després de mig any de funcionament, el seu alcalde, Marc Puig, en fa una valoració positiva.
És un problema i un perill la velocitat que circula amb la majoria dels vehicles. Per sort, amb aquests dos radars i també amb una campanya que estan fent els agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra, fa que cada vegada la velocitat dels vehicles sigui la que toca, perquè hem arribat a detectar vehicles que circulen al voltant dels 100 i 140 km per hora. Això és un perill, primer, perquè tenim l'escola, i segon, perquè són tenim habitatges a tocar i entrades i sortides dels garatges, no?
A banda dels radars pedagògics, l'Ajuntament de les Planes també col·labora amb el Servei Català de Trànsit amb radars mòbils.
De moment el que estem fent és el primer pas, perquè no podem instal·lar un radar mòbil, un radar fixe, sense abans haver tingut un informe del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra de Trànsit, i per tant fins que ells no hagin valorat suficientment les velocitats que circulen els vehicles amb aquests radars mòbils que s'instal·len en diferents hores del dia, no sabrem si podrem com a ajuntament disposar d'un radar fixe.
Des de l'Ajuntament de les Planes asseguren que aquestes campanyes funcionen correctament i que ja han detectat quines són les franges horàries en què els vehicles van a major velocitat, i segons Puig el que cal és seguir amb les tasques de conscienciació.
I bones notícies, perquè el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit han acordat recuperar Olot i Ripoll com a seus dels exàmens exàmens teòrics de conduir. Recordem que ho havien deixat de fer en els últims anys.
En base a aquest acord, el Servei Català de Trànsit facilitarà el material informàtic i la DGT el programari de l'examen. La primera seu que recuperarà serà la de Ripoll, en un local cedit pel Consell Comarcal del Ripollès. La Federació d'Autoescoles de Girona coordinarà la posada en marxa d'aquest procés. En aquesta mateixa reunió, el Servei Català de Trànsit va tornar a reclamar a la DGT el traspàs de les competències al govern català per fer els exàmens pràctics de conduir. En l'àmbit formatiu també es va destacar que per abordar el problema de la sinistralitat de motoristes caldria una formació pràctica i atractiva d'àmbit estatal per a aquest col·lectiu que aprengui com a base el que s'està fent a Catalunya amb el programa Formació 3.0. També es va proposar que aquest programa serveixi per recuperar punts del permís de conduir.
És el moment ara d'obrir el capítol de salut. L'Hospital d'Olot fa la primera donació de teixit gestionada i coordinada des del mateix centre.
Fins ara s'havia de traslladar el cos a altres centres com el Trueta de Girona o el Santa Caterina de Salt. Des de 2018 ja feia l'extracció i donació de còrnies. A partir d'ara podrà fer-ho dels altres teixits. Es tracta d'una donació pionera al centre hospitalari de casa nostra.
Roger Isern.
Aquest gener s'ha fet la primera donació de teixit gestionada i coordinada des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. L'extracció ha estat possible gràcies al treball dels professionals de la comissió de donació amb infermeres, metgesses i tècnics de cures auxiliar d'infermeria i del Donor Center del Banc de Sang i Teixits, que s'ha traslladat al centre per fer l'extracció. En aquest primer cas, al centre garrotxí s'ha obtingut pell i teixit musculoesquelètic. La coordinadora de la comissió és Anna Gravolosa, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Nosaltres el que ens interessa és que bueno, tothom dir que tothom és donant per llei, però que sempre es necessita doncs, una autorització o un consentiment familiar. Llavors nosaltres el que volem dir és que això es parli, que la gent que vulgui ser donant doncs, que ho transmeti a les seves famílies de manera que quan arribi aquest moment doncs, no recaigui el pes sobre la família, sinó que ja se n'hagi parlat i se sàpiga doncs, la voluntat de la persona.
La comissió és l'encarregada de gestionar les possibles donacions i ha elaborat un protocol d'actuació per al procés. Tot plegat es basa en la informació, la detecció i l'organització. Actualment l'equip analitza els possibles donants i, en de mort, avisa l'equip especialitzat del Banc de Sang i Teixits perquè en faci l'extracció. El protocol s'aplica a tot el centre, si bé es fa de manera més intensa a les àrees d'urgències i a les unitats d'hospitalització d'aguts i de crònics.
A partir d'aquí nosaltres contactem amb Barcelona, que és el Donor Center, que és el lloc on se gestiona i que dona una mica de joc en tema de trasplantaments i de donants i de receptors, i llavors ells també fan una altra revisió de la història clínica i, bueno, es mira ben bé la idoneïtat del donant. Llavors, un cop des de Barcelona ens diuen que sí, ho plantegem a la família, no? Plantegem a veure si la persona desitjava ser donant, si tenia un document de voluntats anticipades i bueno, després, si la família doncs, ens diu que sí, realitzem una entrevista, un consentiment i després es realitza l'extracció.
Malgrat que no ha estat fins ara que l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha pogut coordinar i gestionar la donació de teixits, cal tenir en compte que la donació de còrnies es va iniciar l'any 2018 al centre. Aleshores s'emmarcava en el model sectorial que es va començar a desplegar a la regió sanitària de Girona l'any 2015 per tal d'implicar els hospitals comarcals en la donació i extracció d'òrgans i teixits.
La Unió Esportiva Olot comença la segona volta al camp del Peralada. Els olotins arrenquen el segon tram de Lliga co-líders amb l'Hospitalet.
L'equip busca la tercera victòria consecutiva i la segona fora de casa després de saltar el camp de la Muntanyesa a l'últim sospir. Perona i Forés són baixa mentre hi ha la Llufana encara són dubte. Dolera continua demanant almenys un nou jugador per reforçar l'atac.
És una crònica d'en Guillem Guardiola.
A l'equador de la temporada i amb la meitat dels partits del curs disputats, la Unió Esportiva Olot s'ha posicionat com el clar favorit a ser equip de segona federació l'any vinent. Els olotins són líders amb els mateixos punts que l'Hospitalet. L'entrenador Pedro Dolera valora la primera volta amb un excel·lent.
Un excel·lent, no? Jo crec que estem a nivell de nou i fer-ho millor amb el que tenim és difícil i hem competit molt bé tots els partits, inclús el dia que vam perdre crec que va ser un dels millors partits que hem fet i que més mereixem guanyar, o sigui que realment no hem dit, ostres, un partit que l'equip hagi fet el ridícul, un dia s'hagin tocat la cara fort, encara no ha arribat, arribarà segurament perquè això, aquesta lliga et pot passar factura a qualsevol història.
La Unió Esportiva Olot buscarà al camp del Peralada la seva tercera alegria consecutiva. Després de l'ajustada victòria a casa contra el Vilafranca i que Mainau donés els 3 punts a l'equip en l'últim minut al camp de la Muntanyesa, Dolera sap perfectament que un bon resultat a Peralada seria vital.
Bueno, és un partit molt difícil, és un derbi, juguem contra un rival de molta qualitat, és un equip que ha anat creixent durant el campionat, com ja preveiem, una exigència màxima, el camp crec que no està molt bé, per el que hem vist a les imatges, i bueno, al final tot ha de ser, hem d'estar al màxim nivell per tot, perquè si no no arribarem a la victòria.
El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, continua insistint. La plantilla és curta per competir pel lideratge de la tercera federació.
I crec que si volem competir per la Lliga necessitaríem un parell de jugadors més. Però, i si no dos, un, com a mínim, vull dir, perquè al final anem molt justos. Ara en tenim Forest fora, és una peça molt important per nosaltres, aquí en banda. I, bueno, cada setmana, si recordes les últimes 5 convocatòries, tenim 4-5 baixes de jugadors.
La Unió Esportiva Olot arrencarà la segona volta de la Lliga aquest diumenge al camp del Peralada a 4:45 de la tarda. Com sempre, el partit es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del maig.
Punt, són 8:15 del matí. Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques, que ara es preocupa per les temperatures i pel temps, perquè Déu-n'hi-do, aquesta mena de primavera anticipada que estem tenint. Ahir, sense anar més lluny, a la ciutat d'Olot vam arribar als 25 graus positius. Això no està gens malament, eh? Pràcticament, escolta, màniga curta, tot i que la sensació tèrmica, evidentment, no és la de gairebé a l'estiu, però Déu-n'hi-do, no està gens malament. Dani Ramírez, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Ha de continuar gaires dies, aquesta primavera anticipada?
Mira, demà comença a baixar un parell de graus de temperatura i diumenge en baixarà 4 o 5 més. És a dir, potser no seran tan altes les temperatures, però es mantindran molt suaus, per sobre els 20 graus, i encara el cap de setmana 22, 23. Ara, 25, com ahir, a Olot, a la Vall d'en Bas, Santa Coloma de Farners, Anglès, o, atenció, Mieres va arribar als 27 graus, que això, bé, doncs, no havíem vist mai els últims 24 anys, des de l'any 2000. Què vol dir? Doncs que estem tenint aquesta bombolla tan càlida, excepcional, amb aquest anticicló, amb boires a Lleida, allà hi fa fred, però al Pirineu, temperatures altíssimes. Mira, en aquests moments tenim 11 graus a Molló, a la colònia Favert, a 1.400 metres. Imagina't, 11 graus positius. Ara seria més normal 11 sota 0, no pas 11 positius.
Clar, clar.
A dalt del Montseny, a tocar els 1.700, tenen 13 graus. A la Tosa, 2.500 metres, 7 graus positius. Per tant, no cal dir que muntanya fa molta calor aquests dies també, està ponent molt la neu, malauradament, i molta inversió tèrmica. Freguem els 0 graus a Olot, 1 sota 0 a Vall d'en Bas, 0 graus a Fornells de la Selva, 2 graus a Palafrugell, 2 graus, per exemple, a Puigcerdà, i la més freda a Das, en aquella zona tan freda de la Cerdanya, allà doncs tenen 4 sota 0, però després de dia també arribaran a 20 graus.
Per tant, avui encara tindrem temperatures, diguem-ne, més que agradables, no, Dani?
Sí, el que passa és que jo penso que ja no tindrem rècords, perquè clar, és que ahir es van fulminar, ahir es van fulminar els rècords. Mireu, fins fa 3 dies el rècord a Núria era de 14 graus i ahir es va arribar als 16,7. Uh-huh. És a dir, es va superar per més de 2 graus i mig el rècord de Núria a pràcticament 2.000 metres d'altura, i això és excepcional. És a dir, avui tindrem temperatures altes de 20 a 25, molts llocs de 23, 24, 25, però jo diria que ja no serien tan rècords, o que no superaríem els rècords d'ahir, que va ser excepcional.
Molt bé, Dani, per tant anem a la previsió meteorològica per avui i pel cap de setmana que tenim per endavant. D'entrada, per avui veurem el sol, no?
Sí, en aquest moment la lluna, perquè la lluna ha estat plena tota la nit.
Està fantàstica,
encara,
per cert,
encara,
la lluna aquests dies.
Mirant cap a Ponent, doncs va fer el ple ahir la tarda i la veritat és que està esplendorós, encara es veu fins a més o menys 8:45 que ja caurà cap a les muntanyes de Ponent. Uh-huh. Bé, avui un dia de sol, a la tarda 4 núvols prims, ara mateix hi ha boirina, hi ha rosada, molta humitat a les valls, ambient molt sec a muntanya, i no descartem que a prop de la costa, al llarg del dia o també el cap de setmana demà, pugui aparèixer alguna boira baixa, però això és difícil de preveure, és una possibilitat.
Molt bé, anem al cap de setmana, Dani. Serà un cap de setmana per fer plans a l'aire lliure o no?
Sí, sí, no hi ha d'haver cap mena de problema, sol, algun nuvolet prim, al matí bancs de boira, potser ja et dic cap a la Costa Brava també
pot presentar alguna boira baixa, i la temperatura demà en general, doncs això, al voltant dels 20 graus, 22, 23, ja no tindríem 24 o 25 com avui, ni els 27 d'ahir de mira.
Molt bé, i diumenge tampoc sense canvis, no?
Cap novetat, això sí, l'anticicló potser es desinfla una mica, i sembla que a capes altes també la temperatura, doncs en un parell de dies, entre avui, demà i demà passat, baixa 7 graus la temperatura, per tant, alta muntanya ja no estarien a 15, 12, 17, sinó que estarien més aviat al voltant dels 10 graus a 2.000 metres, que vaja, que és altíssima, 10 graus a 2.000 metres, aquí sí que hauríem d'estar al voltant de 0. Que clar, penseu que ahir les temperatures eren al voltant de 14 graus, entre 13 i 14 graus per sobre la mitjana, i això vol dir que especialment a muntanya, però també en algunes valls, la temperatura era de finals de maig o pràcticament de la primera setmana del mes de juny, i això a ple gener, és increïble.
Dani, la setmana que ve el temps segueix per allà mateix, es preveuen algun capítol de pluges, o com ho tenim tot plegat? Perquè ara per ara de pluges no n'anuncieu, no?
Mireu, de moment jo diria que anem abocats cap al desastre, en el sentit que no venen pluges, que els embassaments van baixant lentament cada dia, i que la neu va fonent i que tampoc en caurà, i que tampoc fa gaire fred com per fer neu produïda a les pistes, i això s'està notant molt aquests dies, està desglaçant molt, especialment per sota dels 1.200, està desglaçant molt, però és que el desglaç arriba a 2.500, eh?
Mm-hmm.
Bé, demà passat ja diem que baixa una mica la temperatura, la setmana que ve no es normalitza, però ja estarem 2, 3, 4 graus per sobre la mitjana, serien temperatures del mes de març, però no ve fred, no es manté l'anticicló. Dimecres a la nit potser passa un petit front pel Pirineu, no crec ni que arribi a ploure, i això podria durar, atenció, perquè segurament, per exemple, fred, jo crec que fins al 10 de febrer no vindrà fred, ens en anem molt enllà, 10 de febrer no vindrà fred. Sí, tampoc la cau d'aquests dies, insisteixo que això ja va passant al cap de setmana. Però de pluja, potser cap al dia 6, cap al dia 7, estem parlant del 6-7 de febrer. Aleshores arribaria algun front atlàntic, alguna pluja, alguna nevada al Pirineu, però tot plegat de moment pinta poca cosa, de moment.
Per tant, apunta a un hivern, diguem-ne, bastant light, no?
El que portem d'hivern, que ja portem uns 55 dies, l'hivern el comencem a comptar a partir de l'1 de desembre.
Sí.
Tot el mes de desembre ja el comptem com hivern. Els mesos d'hivern són desembre, gener i febrer. Clar, com aquell qui diu, ens quedaran 4 o 5 setmanes d'hivern estadísticament dur. A vegades al març també fa alguna última fuetada. Però clar, és que d'aquests 55 dies només n'hem tingut 8 o 10 de fred de debò. I això és realment alarmant, és a dir, és un hivern dels més fluixos. Ja ho era l'any passat i l'altre, i fa 3 o fa 4, però és que aquest està sumant tots els rècords.
Déu-n'hi-do. Dani, doncs com sempre, moltíssimes gràcies. Et sentirem d'aquí una estona. Gaudeix molt del cap de setmana i d'aquesta primavera anticipada que comentàvem al principi.
Doncs sí, hi ha gent que diu que està contenta perquè no fa tanta despesa de calefacció. Doncs mira, la part bona és aquesta, va.
Aquesta és la part positiva de tot plegat. Dani, una abraçada molt gran. Fins ara.
L'única bona, em sembla.
Adéu, bon dia.
Per començar bé l'any, tornen les mariscades de Peixos Isma. Encarrega-la a la botiga o trucant al telèfon 972 03 91 52 i passa-la a buscar divendres 26 o dissabte 27 de gener. Un quilo de musclos gallecs, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives i una safata de 6 amborinyes, tot per només 25 euros. Corre, corre, no te'n quedis sense i encarrega-la ja. Peixos Isma!
Sense això. Però el teu cap sense això... És que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. Divendres 26 de gener a les 7 del vespre, Òmnium Garrotxa celebra la seva assemblea general ordinària del seu local d'Olot, on es presentaran la memòria de les activitats que s'han fet durant l'any 2023 i el pla de treball i pressupost pel 2024. Soci, sòcia, t'hi esperem per retrobar-nos, per escoltar-nos, per fer Òmnium. I a les 8 i obert a tot el públic hi haurà la xerrada d'Àlex Hinojo, activista cultural que parlarà sobre la llengua catalana a l'era digital, oportunitats i reptes. L'entrada és lliure i gratuïta. Tothom hi és convidat. Divendres no hi falteu.
Si ets mare, vols estar al dia per a la millor cura de la teva família. Per exemple, a casa, cada any paguem més per l'assegurança mèdica. No sé tu. Doncs avui m'he assabentat que amb Vital Seguro, si tens menys de 50 anys, tindràs un preu estable per sempre. Una assegurança amb cobertura completa, més assistència dental i sense posada per canvi de tram d'edat. I jo sense saber-ho. Corre, no paguis de més, informa't i gaudeix de la teva tranquil·litat i la teva família amb Vital Seguro.
Recorda, la teva salut és el més important. Nova oficina Vital Seguro a Olot. M. Calm, agència d'assegurances, al carrer Bisbe Lorenzana 5, telèfon 872-2082-28.
Necessito cotxe.
Subcompacte, pràctic, àgil i número 1 en vendes del seu segment el 2023.
Vaig cap a ProAuto.
A ProAuto Seat aquest mes tenen un Seat Arona Style XL 1.0 TSI 110 cavalls per 200 euros al mes. Oferta vàlida per al model comunicat, 10.000 quilòmetres l'any amb entrada de 3.195 euros. Finançament Seat Flex a 60 mesos. TAE 8,77%.
Informa-te'n a ProAuto, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot.
Comença el Carnaval a Olot amb la presentació del Carnaval 2024. Dissabte 27 de gener a les 8 del vespre al Casal Marià. Presentació del Carnaval d'Olot amb el cartell obra de l'il·lustradora Roser Mates i el pregó del rei i la reina de Carnestoltes 2024, com també dels actes d'enguany. Aquest any no deixis que t'ho expliquin i gaudeix del Carnaval d'Olot.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
¿No entens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Aquest any, Garatge Andreu i Gicauto s'han fusionat per crear Quadis Andreu, el concessionari més gran de les comarques gironines, i per celebrar-ho aquest mes tenen preus especials en tota la gamma de vehicle nou, Peugeot, Citroën, Opel i Jeep, i ofertes úniques en quilòmetre zero i gerència, entrega immediata. Vine a descobrir Quadis Andreu, ens trobaràs a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot. Quadisandreu.es.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf! Què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
S'acosten les preinscripcions pels alumnes d'infantil 3 fins a quart d'ESO i l'Escola Cor de Maria Maria Reina et convida a conèixer el seu projecte educatiu. Apunta't a les portes obertes el proper dissabte 24 de febrer a les 11 trucant al telèfon 972 26 13 91 o enviant un correu electrònic a cordemaria@cordemariaolot.cat. I si ho prefereixes, també pots demanar una visita personalitzada.
T'ha trencat el parabrises del cotxe? Si tens una bona companyia d'assegurances, a Brillauto et posem els vidres originals i ens encarreguem de tot. A més, et regalem una neteja del teu vehicle. Brillauto, al carrer de França 31 d'Olot. Servei, qualitat i confiança.
La Maria de les...
Torna a la festa de la Candelera de Tortellà amb la Cop Orquestra Internacional Meravella. Aquest diumenge a les 11 del matí ofici en honor a Nostra Senyora de la Candelera amb acompanyament de l'orquestra. A la 1, vermut popular i una sardana. I a 6:15 de la tarda, serenata, cantada de música clàssica i catalana al Casino de Tortellà. Venda d'entrades el mateix dia, una hora abans al casino. Aquest diumenge vine a gaudir de l'Orquestra Meravella al Casino de Tortellà.
Doctor César Blasco,
prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot. La confiança de l'experiència.
Parlem ara d'emprenedoria perquè 12 projectes opten al Premi de l'Emprenedoria i de la Creativitat.
Els premis es lliuraran dilluns vinent a la Cambra de Comerç de Girona. Els guardons estan organitzats per l'entitat AGOE i enguany superen els números de participació respecte a edicions anteriors.
L'entitat AGOE està integrada per professionals i exdirectius que de manera voluntària ofereixen la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses. Aquest dilluns, precisament a partir de les 6 de la tarda, s'entregaran els premis de l'emprenedoria i creativitat a la Cambra de Comerç de Girona. Un dels socis d'AGOE, Josep Lluís Navarro, que ha explicat l'objectiu dels premis als que optaran els 12 projectes del sector de l'emprenedoria gironina i alhora remarca la quantitat econòmica que poden guanyar els premiats. Són declaracions al programa Des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio.
Són uns premis que aquest any estan dotats amb 2.000 euros de premi, de premi econòmic, al marge d'un premi de recolzament i de suport tècnic durant un any a les dues, el premi principal i a l'accèssit, si és que hi és, no?
Enguany, la tercera edició dels premis organitzats per l'AGOE estaran dedicats a la memòria de Jordi Bayé, soci fundador de l'entitat que va morir el mes de juny passat.
Més coses, la sequera serà la protagonista de la Fira del Farro de la Vall de Bianya i ho serà amb una conferència que tindrà lloc en el marc de la 17a edició d'aquest certamen.
A celebrar el cap de setmana del 3 i 4 de febrer amb un recull d'activitats per a tots els públics. El cartell, a càrrec de Quim Domena, representa el procés del Farro en un laberint.
El cap de setmana del 3 i el 4 de febrer, el Farro tornarà a estar present a la Vall de Bianya. Aquesta 17a edició també tractarà tot el tema de la falta d'aigua actual, que tot i no ser el millor any pel conreu, Bianya, encara hi queden una vintena de molins per dur a terme aquest cultiu. Durant el dissabte hi haurà una xerrada sobre sequera que acabarà amb diferents degustacions a càrrec de restaurants del municipi. També hi haurà diferents parades, exposicions d'animals i d'altres tipus, sempre acompanyades del Ball d'en Farros Tremendos i de la colla gegantera del municipi. El comissari de la Fira del Farro, David Berné, explica alguna de les novetats de la Fira d'enguany.
I aquest any incorporem, a través d'una nova associació que s'ha creat aquí al municipi, que és l'associació de famílies, que s'afegeixen a la fira i doncs, ens porten dues activitats més pensades pels més petits, que una seria a l'espai d'exhibicions i feines al camp, doncs en el mateix costat hi haurà un petit taller d'activitats on podran jugar amb el blat de moro i fer diferents creacions i construccions, i després doncs, en el centre cívic que faran un taller de cuina.
De cara al diumenge, la gran part d'activitats es concentraran a terme a la zona esportiva. També hi haurà sardanes i s'elegirà el padrí i la padrina del Farro 2024, un reconeixement cap a aquella gent del municipi lligada amb aquest producte. Una de les tradicions de la fira és el cartell, que des dels seus inicis va a càrrec de l'artista Quim Domena. Segons ell, el d'aquest any és el més bonic de tots.
Un cartell polític, sinó que segurament és el cartell més bucòlic i més bonic que he fet mai, de tots els cartells, perquè hi ha aquesta cosa que nosaltres imaginem que és molt bucòlica del pagès, que és molt maco fer de pagès, saps? Però després no coneixes totes les dificultats aquestes que poden tenir. I el tema és això, és com un laberint d'obstacles per fer la teva feina i arribar a un lloc.
Totes les activitats durant la Fira del Farro seran gratuïtes i aptes per a tots els públics. Això no obstant, la gent que vulgui participar en el taller de cuina s'ha d'inscriure per la pàgina web de l'Ajuntament, ja que les places són limitades.
Mm. temps ara per la literatura i pel cinema, perquè aquest dissabte s'estrena al Cine Olot Canigó 1883, la pel·lícula del director Albert Naudín, que explica la vida del poeta Jacint Verdaguer.
Concretament, entra de fons en les rutes que l'autor va fer per tot el Pirineu català per tal de plasmar-lo a la seva obra.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Després de Magaí de 1882, el director de cinema Albert Naudín presenta la continuació de la història i vida del poeta, mossèn i excursionista Jacint Verdaguer. Precisament l'excursionisme és una de les bases de la vida d'un dels autors més reconeguts a la llengua catalana i és el que plasma Naudín el nou film de muntanya que porta per títol Canigó 1883 i que s'estrenarà de manera simultània aquest dissabte a Olot, Vic i Barcelona. En parla el director del film.
Ell és un pioner, és una persona que decideix fer això, recórrer el Pirineu per poder-ho descriure i incloure la seva obra. Això em va semblar impressionant, no?, que per poder fer una obra tan important, primer t'has de patejar literalment les muntanyes del teu país.
De fet, un fragment de la pel·lícula és gravat a Olot. L'actor Lluís Soler es posa la pell de Jacint Verdaguer per explicar les interioritats del poeta a través d'aquest film de muntanya, fet amb poc pressupost, però que pretén poder fer el salt a festivals internacionals. Canigó 1883 es podrà veure aquest dissabte a les 8 del vespre al Cine Olot.
I en esports parlem de les 24 hores a muntanya del Centre Excursionista Olot, que compleixen aquest cap de setmana 40 anys.
Unes 200 persones caminaran durant tot un dia en un circuit que arrencarà des de Sant Esteve de Llémena i acabarà a Olot. Des del CEO destaquen enguany el respecte cap al medi ambient i la gran presència de voluntaris per fer possible la marxa.
A l'equador de la temporada i amb la meitat dels partits del curs disputats, la Unió Esportiva Olot s'ha posicionat com el clar favorit a ser equip de segona federació l'any vinent. Els olotins són líders amb els mateixos punts que l'Hospitalet. L'entrenador Pedro Dolera valora la primera volta amb un excel·lent.
Un excel·lent, no? Jo crec que estem a nivell de nou i fer-ho millor amb el que tenim és difícil i hem competit molt bé tots els partits, inclús el dia que vam perdre crec que va ser un dels millors partits que hem fet i que més mereixem guanyar, o sigui que realment no hem dit, ostres, un partit que l'equip hagi fet el ridícul, un dia s'hagin tocat la cara fort, encara no ha arribat, arribarà segurament perquè això, aquesta lliga et pot passar factura a qualsevol història.
La Unió Esportiva Olot buscarà al camp del Peralada la seva tercera alegria consecutiva. Després de l'ajustada victòria a casa contra el Vilafranca i que Mainau donés els 3 punts a l'equip en l'últim minut al camp de la Muntanyesa, Dolera sap perfectament que un bon resultat a Peralada seria vital.
Bueno, és un partit molt difícil, és un derbi, juguem contra un rival de molta qualitat, és un equip que ha anat creixent durant el campionat, com ja preveiem, una exigència màxima, el camp crec que no està molt bé, per lo que hem vist a les imatges, i bueno, al final tot ha de ser, hem d'estar al màxim nivell per tot, perquè si no arribarem a la victòria.
El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, continua insistint. La plantilla és curta per competir pel lideratge de la tercera federació.
I crec que si volem competir per la Lliga necessitaríem un parell de jugadors més. Però, i si no dos, un, com a mínim, vull dir, perquè al final anem molt justos. Ara en tenim Forest fora, és una peça molt important per nosaltres en quin banda. I, bueno, cada setmana, si recordes les últimes 5 convocatòries, tenim 4 o 5 baixes de jugadors.
La Unió Esportiva Olot arrencarà la segona volta de la Lliga aquest diumenge al camp del Peralada a 4:45 de la tarda. Com sempre, el partit es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del maig. Les 24 hores de muntanya van començar buscant la primera lluna plena de l'any. Encara que actualment hi hagi moltes eines per fer esport de nit, la prova continua perseguint l'essència de caminar sense llums frontals ni cap mena de llum artificial. L'edició de l'any passat va tenir un final molt especial, la platja. Enguany, però, el circuit serà molt diferent i, tal com diu el seu nom, tornarà a tenir la muntanya com a protagonista. Entre 200 i 300 persones cada any decideixen participar-hi. Segons un dels organitzadors de la prova, Enric Soler, el recorregut, que sortirà de Sant Esteve de Llémena aquest dissabte, és molt atractiu.
Llavors es va anul·lar tot el pla de Banyoles, llavors tornem a baixar a Llémena, fem una volta per el que és doncs, tota la vall del Llémena i ens hi doncs, enfilem cap a Finestres. No arribem ben bé a les Finestres perquè com que s'hi passarà de fosc doncs ens estimem més que no es pugi a dalt. I anirem fent tota la carena fins a arribar al Volcà Racó i acabar el pavelló municipal d'Olot.
Amb el principal objectiu de gaudir de les vistes i els boscos, el Centre Excursionista Olot ha posat enguany un èmfasi especial en la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient en una caminada sense cap esperit de competició.
Que és intentar doncs, que la gent no deixi cap residu al bosc. D'entrada hi ha, per exemple, el sopar que es dona quan s'acaba de que es baixa de Llémena, que doncs sopar, s'ha de sopar, perquè evidentment hi ha els avituallaments, i un d'ells és el sopar. Doncs els donarem el sopar amb una carmanyola que els hi pugui servir per fer ús altres vegades que vagin a muntanya. Aquesta carmanyola els donarem des del CEO.
La 40a edició de les 24 hores de muntanya del Centre Excursionista Olot sortirà aquest dissabte de Sant Esteve de Llémena a les 2 del migdia i es té previst que arribi a la capital garrotxina aquest diumenge al cap de 24 hores.
Quan a l'exterior sents això, però el teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
El trànsit.
Anem al trànsit, és hora de connectar de nou amb la policia municipal d'Olot per veure com tenim la circulació en aquestes primeres hores del matí. Avui també cal que tingueu en compte algunes restriccions de trànsit. Policia municipal, endavant.
Bon dia. Avui de carrers tallats a Olot hi ha la plaça Rector Ferrer de les 2 a les 6 de la tarda, el carrer Pou del Glaç que es talla el carril de circulació sentit Doctor Danés, el tram entre Pere Lloses i Doctor Danés, tot i així es desvien els vehicles direcció al carrer Pare Roca. També estarà tallat al carrer Aigua tot el dia. De reserves d'estacionament n'hi ha a la càrrega i descàrrega del carrer Hospici, aquell matí, al Bernat Vilà, número 7, fins a les 6, a la carretera Sant Joan les Abadeses, número 5, tot el matí, i llavors recordar i tenir que tinguin en compte que l'avinguda Pere Badosa, per totes les obres que s'hi fan, s'ha canviat el sentit de circulació i s'han deixat estacionaments per motos, 3 per mobilitat reduïda i 5 de lliures. Demanem, sisplau, que ho respectin. I això seria tot des de la Policia Municipal. Bon cap de setmana, ens trobem dilluns.
Un cafè per despertar-te, un entrepà a mig matí, un bon dinar per recuperar forces. I la millor energia per al teu vehicle sempre la trobaràs a Minguet Diesel.
Minguet Diesel, el millor diesel al millor preu, amb autoservei les 24 hores. Minguet Diesel, a la rotonda de la carretera de la Canya 115 d'Olot. Gràcies a Minguet Diesel, mai t'aturaràs.
Les portades d'avui.
Portades express, avui Diari de Girona diu: menors migrants dormen a les comissaries dels Mossos. És el tema que avui destapen ells, és tema propi que només trobem aquí.
També publica que alerten que els joves comencen a fumar abans dels 14 anys. També assenyala que els alumnes de primària no podran portar el mòbil a l'escola i també es fa ressò d'una fuita de gas que provoca l'evacuació de part del Trueta.
Avui al punt, avui es pregunta per què hi ha tants grups que abandonen la música. Doncs diuen que la precarietat, el desgast, les desavinences entre els membres i la pèrdua d'il·lusió són alguns dels motius pels quals tants grups de música deixen de tocar. Últims valsos, gran tema de capçalera d'avui.
Que també assenyala el nou intent del jutge d'excloure Puigdemont i Rovira de l'amnistia. També diu que cauen un 23% les rehabilitacions d'habitatges a les comarques gironines.
García Castellón torna a maniobrar per burlar la llei d'amnistia, ho diu el Diari Ara.
Que també diu que Criteria tria com a conseller delegat Ángel Simón, president d'ACBAR. També es fa ressò que el PSOE impulsa una reforma legal per prohibir els bordells.
Els suïcidis de menors cauen després de la pandèmia, ho diu el periòdico.
Que també assenyala que la Unió Europea demana un calendari ràpid per supervisar la negociació del Consell General del Poder Judicial. També es fa ressò que el Consell Constitucional anul·la el 40% de la llei migratòria de Macron a França.
A l'avantguardia llegim que Criteria relegeix Fainé com a president i Simón en serà conseller delegat.
També es fa ressò que el CNI va espiar Aragonès per considerar que dirigia el CDR.
Ens n'anem cap al País. Diu que el jutge Castellón maniobra per anul·lar el blindatge de Puigdemont.
També diu que tres dones acusen de violència sexual al cineasta Carlos Bermud. També assenyala que Rubiales anirà a judici pel seu petó Jennifer Hermoso.
El CNI va espiar Aragonès amb Pegasus sota la sospita de que dirigia el CDR, ho diu el Periódico d'Espanya.
Que també publica que la Unió Europea exigeix un termini curt per supervisar la renovació del Consell General del Poder Judicial.
El jutge inutilitza les esmenes del PSOE en tan sols 48 hores, ho diu el diari El Mundo.
Que també publica que la gestió d'immigració desborda Marlaska, Barajas i davant la Unió Europea.
El jutge del cas Tsunami no cedeix davant les maniobres del govern, ho diu l'ABC.
Que també publica que el fiscal general de l'Estat nega al Senat elaborar un informe sobre l'amnistia per enviar-la.
I Sánchez contra Page perquè ningú més al PSOE es mogui, ho diu la Razón.
També publica que més de 10.000 euros de multa per incomplir els registres horaris. També diu que García Castellón complica l'amnistia a Puigdemont i els imputats de Tsunami i també assenyala que la reforma de la Constitució rep el vistiplau del Senat.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.